Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont finalment no convoca eleccions i deixa en mans del Parlament, que es reuneix a partir d'ara a les 6, la decisió sobre la declaració d'independència. En una declaració institucional, ara fa gairebé una hora, el president de la Generalitat ho ha expressat així.
En aquest punt, i naturalment sense haver signat cap decret de dissolució i convocatòria d'eleccions, correspon al Parlament procedir amb el que la majoria parlamentària determini en relació a les conseqüències de l'aplicació contra Catalunya de l'article 155. Ningú no podrà retreure, és més, ningú no té dret a retreure a la part catalana voluntat de diàleg i de fer política. Ningú no podrà dir que jo no he estat disposat a sacrificis per garantir que es posarien totes les facilitats al diàleg.
Entre els arguments per aquesta decisió, després d'estones llargues d'incertesa, Puigdemont ha dit que precisament no ha trobat les garanties d'una no aplicació o suspensió de l'article 155.
No hi ha la intenció d'aturar la repressió i de procurar unes condicions d'absència de violència en què unes possibles eleccions s'haguessin pogut celebrar. He intentat obtenir aquestes garanties. Crec haver obrat d'acord amb la meva responsabilitat i amb el sentiment de gent de diferents opcions que ho ha anat plantejant. Però això no ha obtingut, una vegada més, una resposta responsable per part del Partit Popular, que ha aprofitat aquesta opció per afegir tensió en un moment en què el que cal és màxima distensió i diàleg.
En la mateixa declaració institucional, el president de la Generalitat ha acusat el govern espanyol de voler aplicar sí o sí aquest article o aquesta intervenció de l'autonomia de Catalunya.
És una aplicació fora de la llei, abusiva i injusta, que busca erradicar no només el sobiranisme, sinó tota la tradició del catalanisme que ens ha portat fins aquí. No accepto aquestes mesures per injustes i perquè amaguen gairebé sense dissimular la intenció venjativa d'un estat que es va veure derrotat el dia 1 d'octubre.
En la mateixa línia, Carles Puigdemont ha dit que les responsabilitats són compartides. Ell, la seva, i la resta de ciutadans i d'institucions també la que han d'assumir.
Cadascú la seva responsabilitat. La meva de president era esgotar fins al final totes les opcions que jo tenia a la mà. La societat catalana ho ha fet sempre, com aquest govern, invocant la pau i el civisme, practicant la pau i el civisme, militant en la pau i el civisme. Doncs bé, cal que aquestes hores que se'ns presenten, el compromís amb la pau i el compromís amb el civisme es mantinguin més ferms que mai. Perquè només d'aquesta manera, i subratllo, només d'aquesta manera podrem acabar guanyant.
El president Puigdemont també s'ha mostrat decebut pel que ha qualificat d'un intent que no ha reeixit en les últimes hores.
Una vegada més comprovem, amb molta decepció, que la responsabilitat només ens és exigida i, si m'ho permeten, pressionada a uns. I a d'altres se'ls permet la seva absoluta irresponsabilitat. És la lògica d'una política feta a base de clams com el del a por ellos, en lloc d'una basada en el con ellos. La societat catalana mobilitzada ens ha dut fins aquí a base de participació, de compromís i de serenitat, també de responsabilitat. Jo he intentat tenir a la meva presidència i en aquests dies que ens queden per culminar el camí aquest mateix compromís, aquesta mateixa serenitat.
I mentre acaba de començar el debat al Parlament amb la intervenció de Lluís Corominas de Junts pel Sí, també comentem breument que al Senat ha estat la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la que ha defensat en la sessió inicial en comissió la proposta del govern espanyol d'aplicar l'article 155 perquè, segons ha argumentat, s'han violat les lleis i cal restablir la normalitat. Des de la societat civil també s'han produït reaccions a la marxa enrere de Puigdemont a l'hora de convocar eleccions al Parlament de Catalunya. El ple de la Cambra Catalana ha començat i durant el programa El Mirador de l'Actualitat, enmig de les reaccions que es van produint, anirem parlant de l'última hora que anem coneixent.
Ràdio Estel.
Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Àlvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Quanta guerra.
Marina Rossell canta en directe les cançons de la Resistència i una selecció de cançons de George Mustaquí. On? A la sala El Torí d'Olot, el diumenge 5 de novembre a les 6 de la tarda.
T'he dut amb mi, arreu on tu em vas dir.
Una oportunitat única per escoltar l'obra més sòlida dels últims anys de Marina Rossell. Diumenge 5 a les 6 de la tarda, a Olot.
Per tal de ser més lliure.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6, com us acabem d'explicar, i segurament tots ja sabeu, Carles Puigdemont no convoca, almenys de moment, eleccions al Parlament. Així ho ha explicat en una declaració institucional ara fa més d'una hora, i tot just de les 6 ha començat el ple al Parlament amb les intervencions dels diferents grups a la cambra catalana. Puigdemont, de fet, ha deixat en mans del Parlament la decisió política, segons les seves paraules, per culminar el camí. Puigdemont ha arribat també a la cambra catalana després d'unes hores de màxima incertesa, quan es donava per segur a 2:15 i també a 2:15 que hi hauria convocatòria electoral. A banda d'això, avui ens volem plantejar si aquest xoc que es produeix amb la tramitació al Senat d'una banda de l'article 155 de la Constitució i el debat al Parlament, on es podria aprovar la declaració d'independència o alguna altra mesura de força en defensa del resultat de l'1 d'octubre, encara es pot evitar. Ens referim al xoc de màxima conflictivitat. En qualsevol cas, el Senat prepara la votació i el Parlament està en aquests moments reunit. I avui us preguntem com creieu que es podria evitar la intervenció de la Generalitat. A banda del que ha passat en les últimes hores amb la possible convocatòria d'eleccions, teniu tres possibles respostes, amb unes eleccions autonòmiques convocades per Puigdemont, de moment no s'ha produït, però si creieu en això podeu votar per aquesta opció, també amb una rectificació bilateral que permeti obrir un procés de diàleg o declarar la independència al Parlament i proclamar la República. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Entrem en matèria amb el comentari mentre seguim en directe al Parlament la sessió del ple. I ens acompanyen per analitzar l'actualitat Jordi López Camps. Ja érem nosaltres dilluns. Li agraïm que torni a acompanyar-nos avui en unes hores d'incertesa i de dificultat. Ell és soci d'Òmnium Cultural i exdirector general d'Afers Religiosos, entre altres coses. Senyor López Camps, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. També saludem Sixto Cadenes, que precisament aquest matí, com ha fet alguns altres dies, intervenia en la primera de la Fórmula Estel fent el seu comentari de l'actualitat. Ell és membre de la Junta de Societat Civil Catalana i també gestor de l'Administració de Justícia. Senyor Cadenes, Cardenas, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Bé, quina valoració fan del que ha passat en les últimes hores? Aquest gir que donava la situació, després de reunions de matinada, la intervenció sembla de l'Endacar i Íñigo Urkullu, intentant mediar o almenys intercedir perquè hi hagués un acord.
No sé. Bueno, jo diria que la intervenció de l'Endacari ja fa dies que s'està produint.
Sí, no és només d'avui.
No és només d'avui. Home, jo una mica decepcionat, perquè pensava, jo creia que encara hi havia espai per trobar uns punts de diàleg i d'acord i evitar confrontacions i processos que ara es poden produir. Tot i que el president Puigdemont ha dit el que ha dit ara a les 5, d'aquí a demà, doncs, si en poques hores avui han passat moltes coses, d'aquí a demà encara poden passar moltes més. Jo intueixo que les pressions, les negociacions, les reflexions deuen seguir-se fent, amb la qual doncs, tampoc podria aventurar que demà hi haurà una proclamació de la independència o que demà hi haurà una convocatòria d'eleccions. És a dir, avui a les 5 el president Puigdemont ha dit que no es donaven les condicions per ell per convocar unes eleccions.
No vol dir que mai es convoqui.
Però que jo crec que haver recordat que ha dit que seguia conservant la facultat de fer aquesta convocatòria. Aleshores hem d'estar esperant. Jo, francament, pensava que un cop des d'aquí a la Generalitat s'ha enviat el missatge de que es volia posar tot en un altre escenari, hi hagués hagut per part del govern de Madrid una repensada de l'article 155. És a dir, jo diria que s'ha deixat passar una oportunitat, que no sé quins costos això li pot representar pel mateix Partit Popular.
Senyor Cadenes, vostè com veu el que ha passat? A banda de la seva opinió, que més o menys intuïm per on va, però vaja, expliqui-la.
Bé, avui aquesta dita que diu que en política un minut que passa és...
És una eternitat.
Pot passar en un minut moltíssimes coses i molt diferents. Avui ha sigut una expressió claríssima d'aquesta dita, no? Vull dir que al final hem passat d'estar amb una oferta de convocatòria d'eleccions a no saber què és el que ha dit, perquè realment no ha dit res, no? Ha dit que no havia convocatòria, però no vol dir això que no pugui fer-la encara, eh? Perquè la veritat és que el té a la mà convocar aquestes eleccions en qualsevol minut. I sol podrà fer-ho...
Tots els presidents autonòmics
i pot fer-ho, clar, efectivament, no? Però pot fer-ho fins i tot fins a l'últim minut. I l'últim minut serà demà. Demà quan el Senat aprovi o no l'aplicació del 155 en la mesura dels acords del Consell de Ministres el dissabte passat, no? Perquè serà el moment en què, efectivament, amb la seva publicació, diguéssim, de l'acord de demà del Senat, que, diguéssim, estarien destituït com a president de la Generalitat el senyor Puigdemont i, per tant, ja no podria convocar eleccions. És a dir, que
l'aprovació
fins a aquest moment...
Perdoni, implicaria automàticament la destitució, no? Això
no, amb la publicació de lo que s'acordi demà, que és quan s'apliquen les lleis, amb la publicació en el BOC, en el BOE, vull dir, és quan comença a tenir efectes els acords i les lleis en general, no? I, per tant, això es produiria el dissabte al matí. Més o menys, vull dir, no sé si el dissabte matí, perquè això és una qüestió que fins que no estigués publicat en el BOE no sortirà efecte a l'acord que tingui el Senat. Però una vegada que sigui així, automàticament el senyor Puigdemont, si l'acord està en la línia del que van acordar el Consell de Ministres del dissabte, doncs estaria destituït i, per tant, ja, a partir d'aquí ja no podria fer res. Però fins a aquest moment podria convocar eleccions i, per tant, podria provocar una situació diferent i se tindria que treballar una altra vegada com seria l'aplicació del 155 o, fins i tot, deixar sense efecte aquest article que, vull dir, que s'ha posat tan de moda, no?
Recordem que el debat que acaba de començar al Parlament, amb les intervencions dels grups, té un format semblant al de política general i demà està previst que hi hagi, si no hi ha canvis d'última hora, una votació de propostes de resolució on es podria votar la declaració d'independència. Què creuen que passarà al Parlament, senyor López Camp, senyor Cadenas?
Difícil saber. No tinc ni la més lleugera idea.
Avui impossible, em sembla que no sabem impossible. Res, senyors?
És impossible fer un vaticini de què passarà.
I una cosa és el que jo voldria que passés i l'altra cosa és el que jo crec que passi. És a dir,
sí, la realitat.
Poden haver-hi molts imponderables que desconeixement. Jo no sé si poden haver-hi pressions. Mentre venia he sentit algú per la ràdio, que ja no sé, perquè ja sents tantes coses, que parlava que aquest matí hi havien hagut pressions molt fortes, i ha insistit, molt fortes, molt fortes, molt fortes, no ha dit per part d'aquí, però que se suposa que se sabrà, com van haver-hi en el seu moment el dia 10 perquè no fes la
Duy no
aquell dia. És a dir, que van haver-hi pressions per tot arreu. I aleshores pues, ja veurem què pot passar. Jo, francament, és a dir, estic una mica com trist, no? Perquè percebo per part, en aquest cas, del govern de Madrid, doncs que el que volen és humiliar tota la corrent independentista, i volen infringir un càstig molt alt, i que és dolent practicar les humiliacions, perquè les respostes a les humiliacions no són controlables racionalment, són molt per la via més emotiva, més sentimental, i això doncs es pot descontrolar. Aleshores, jo creia que seria més intel·ligent el Partit Popular. Penso que tenia a les seves mans fer alguns gestos. Per exemple, avui mateix la Fiscalia ha negat la posada en llibertat del Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart. La Fiscalia obeeix, tu que estàs a Justícia, saps que té una estructura
jeràrquica. Sí, però la Fiscalia té una estructura jeràrquica, però no vol dir que tingui que obeir totes les institucions que li donen, perquè totes, sempre que estiguin dintre del marc legal.
La Fiscalia, o sigui, també acusa,
que, no? A vegades, a la presó. Efectivament.
No,
efectivament.
Però en aquest cas la Fiscalia ha negat.
La
Fiscalia informa que sobre una petició de llibertat la Fiscalia s'oposa.
Sí.
Però és el jutge el que decidirà, una vegada escoltada les parts que estan en el...
Les defenses i la Fiscalia.
És a dir, no és la Fiscalia la que està posant en presó als dos Jordis, no, és el jutge.
Perdoni, però el que diu el senyor López Camps és que volia, o sigui, que podia decidir una altra cosa, la Fiscalia.
La Fiscalia
podia oposar-se al manteniment de la presó.
No es podia haver oposat. És a dir, es podien haver enviat avui signes, senyals de que hi havia una voluntat de no portar el conflicte en el seu extrem. Portat en el conflicte, posats a anar a l'extrem, només hi ha una sola sortida, que és la declaració de la independència. Ja està. I a partir d'aquí, Déu farà més que nosaltres, Déu donarà llums per veure com seguir actuant, i qui no cregui en Déu, que creurà en unes altres coses.
Jo crec que sí que hi ha sortides. Hi ha sortides, i no precisament aquesta, que seria la més dolenta, perquè aquesta sí que seria l'aplicació del 155. I clar, quan es parla d'humiliacions, que es vol humiliar i tal, quan tu tens la possibilitat d'evitar que tinguem un procés, diguéssim, que seria per tots en general, dolentíssim, no? Jo crec que no. O sigui, ara la posició del senyor Puigdemont i del govern de la Generalitat, i fins i tot del Parlament, és tornar a la legalitat en la que no hi són. I quan tornin a la legalitat, que és on estan, que no hi són, és possible fer moltes coses. Però, clar, si tu continues fora de la legalitat, escolta, el govern i les institucions de l'Estat funcionaran com en un estat de dret estan obligats a fer-ho. És a dir, és que a més estan obligats, no? No és qüestió de voluntats personals o és que estan obligats com un estat de dret, que està mirant el món precisament a veure si és veritat que som un estat de dret, i llavors tenim unes institucions que funcionen. I judicialitzar les coses és una cosa, però quan una vegada tu t'has judicialitzat un procediment, funcionen els jutges en el seu entorn, en els seus temps, i no es pot parlar de que això el govern té l'obligació d'aturar-ho perquè no pot fer-ho. En un estat de dret democràtic i...
Com que és una mica cara a cara, intentarem distribuir bé els temps, senyor López Camps.
No. Jo,
sobre el tema de la legalitat, sobre el tema del Parlament situat fora... De fet, el Parlament s'està reunint legalment. Quan es reuneix el Parlament és legalment.
Sí, però el Parlament està aturat i és sobre les portes del Parlament solament quan vol una majoria, i això és una qüestió d'una incorrecció democràtica molt important.
Sí, anem per parts.
Això va passar el dia 6, el dia 6 i el dia 7 de setembre.
A mi,
senyor López Camps.
Sisto, no una rèplica, és que tampoc tinc ganes de fer
una... Digui el que pensi, simplement.
A veure, se'm fa molt difícil parlar de la legalitat des d'un partit en el govern que ha estat ministres reprovats pel Parlament i que ha estat condemnat per corrupte. És a dir, la legalitat és una legalitat que, quan va a favor d'uns, s'esgrimeix, i quan va en contra dels altres, també s'esgrimeix en contra dels altres. És a dir, jo no crec que el Parlament de Catalunya va prendre unes decisions en el marc d'una legalitat que és la que es havia establert aquí a Catalunya. I
home, no,
ja està.
No, la legalitat se la va saltar el Parlament, precisament el dia 6 i el dia 7. Perquè se l'ha saltat totes les normes procedimentals per aprovar lleis, com ho van fer. No van fer cas ni del lletrat del Parlament, no van fer cas del secretari del Parlament, no van fer cas de que les lleis han de passar primerament per el Consell de Garanties. Vull dir que, home, parlar de que s'està fent les coses d'una manera correcta i democràtica, amb aquest escenari, jo crec que...
Del dia 6 i 7, personalment, a mi...
No, però no, és que el Parlament està tancat, o sigui, el procediment... O sigui, el Parlament té una activitat ordinària que ha estat tancada. Vull dir que ningú diputat sap si pot anar al Parlament o no, perquè no sap si hi haurà o no hi haurà les sessions ordinàries, les comissions ordinàries. Ha estat tancat.
Els demano, senyors, tancat, que intentem anar al present.
Sí.
Respecte a tot el que vostès diguin sobre el 6 i 7 de setembre, però no, intentem anar al present. Però vaja que...
Sí, en el present és el següent. És a dir, es va demanar que es digués, és a dir, i torno al tema de la legalitat, que es demanés al president Puigdemont que digués si es havia aprovat o no aprovat la declaració d'independència. I semblava que aquesta era la pregunta única. Hi ha unes declaracions de la vicepresidenta Saida Santamaría que deia: mira que és fàcil de responder, sí o no. El president fa una carta, i en aquesta carta es diu que no es va votar en cap moment la independència.
A la segona carta, concretament.
A la segona carta, a l'últim paràgraf. I ves per on no se li accepta i se li diu: ah, no, nosaltres tirem endavant el 155. Pocs, gairebé hores després, el fiscal general de l'Estat diu que si el president Puigdemont declara la independència, l'empresona. I resulta que el president Puigdemont no està en presó, amb la qual la lògica és que el president Puigdemont no declara la independència i, malgrat tot, el procediment del 155 es tira endavant. És a dir, la decisió d'aplicar el 155 està presa de molt abans, sigui el que sigui que digui el president Puigdemont, sigui el que digui el Parlament de Catalunya, la voluntat és aplicar l'article 155. Perquè, i aquí és on hi ha el tema més de fons, hi ha una política concreta del Partit Popular que és treure tota, o sigui, recentralitzar l'Estat espanyol.
Senyor Carreras, vostè
creu que sí que té raons? Podem donar-li voltes a les qüestions jurídiques. Jo, francament, no sé si és molt, molt interessant en aquest sentit, perquè, clar, al final, l'article 155 preveu un requeriment previ, que és el que es va fer, i se li va demanar un requeriment claríssim perquè contestés sí o no. Perquè pots dir: no, és que està suspesa, és que no sé què, però no va contestar el que li van demanar. I va demanar diàleg i va fer voltes a una qüestió que no era el que li estaven preguntant. Bé, d'acord, si estem pensant que el govern d'Espanya està encantat en l'aplicació del 155 quan és un problema pel mateix govern d'Espanya, home, bueno, qualsevol pot pensar el que vulgui, però vamos. Vull dir, a més, hem de recordar que està recolzat per dos partits més, vull dir que no va sol, diguem,
el PSOE i Ciutadans. Tot i que el PSOE havia assegurat que si avui Puigdemont convocava eleccions, com tot feia pensar al migdia, en contra del 155.
El diàleg que es podria produir en el Senat el dia següent, precisament, si aquesta hagués sigut l'opció del senyor Puigdemont, que semblava que sí, però que després ha sigut que no, però que encara pot ser que sí, vull dir que, clar, encara té temps de fer-ho, doncs, evidentment, el Partit Socialista sí que ha dit que demà presentarien al·legacions per a la nova aplicació del 155, però tampoc ha explicat l'àmbit d'aquesta... Perquè el 155, ja insisteixo, tindrà una aplicació intensiva o menys forta en funció de les condicions en les que es convoquin les eleccions. Vull dir, però jo m'agradaria més apuntar a l'altra qüestió. Avui hi ha hagut dimissions de diputats. El Santi Vila ja ha amenaçat també amb dimitir.
Concretament Jordi Cuminal i Albert Batalla, que havien anunciat...
Aquesta situació no sé com es pot mantindre quan tot s'està trencant per tot arreu. Vull dir, és a dir, tots no sé si ho veieu. Vull dir. La societat està trencada. L'economia estem perdent totes les possibilitats d'aprofitar el moment. Vull dir, fins i tot el partit del PDeCAT està absolutament trencat per tot arreu. Aquest procés se tindria que acabar d'una vegada.
Senyor Cadenes, sí, senyor López Camps, també.
S'acabarà amb la independència de Catalunya.
No s'acabarà amb la independència de Catalunya, perquè és una qüestió que no pot ser...
Avui tenim a la taula del Mirador un partidari de la independència i un contrari. Molt legítimes les dues opcions. Evidentment, poden matisar el que vulguin, qüestions sobre la legalitat, sobre el marc jurídic espanyol i català. Ara bé, coincidirà amb tothom, també senyor Cadenes i senyor López Camps, que no és bo l'escenari de l'aplicació de l'article 155.
Jo és que crec
que caldria arribar a un acord, encara som a temps.
Jo és que crec que no hi ha ninguna persona, ningú polític que, diguéssim, esté content amb l'aplicació del 155. Però aquesta responsabilitat no és del govern d'Espanya o de les institucions espanyoles.
Jo li pregunto, simplement, al marge d'esperar...
De qui pot evitar, perquè el 155 hem de recordar que s'activa per la deslleialtat d'una de les administracions de l'Estat, que també és una administració de l'Estat, de la Generalitat. I, per tant, és el que té la responsabilitat de que aquest 155 no s'apliqui.
Perdona, no és una deslleialtat d'una administració, sinó d'un govern, d'un govern polític, que és el Parlament de Catalunya, que té una potestat política. No som una administració. O sigui, fem d'administració,
sí,
però també és un
parlament
polític.
Som una part de l'administració de l'Estat, espanyol.
Sí. I és forma
tenim,
de...
I tenim l'obligació de tenir...
Però és una decisió política.
No interrompre's.
Són decisions polítiques. Això ja
I és una decisió política.
Però són decisions polítiques que té conseqüències.
Deixem acabar.
Sí,
la confrontació que hi ha és una confrontació política entre una gent que té una determinada concepció de l'Estat i del que és Espanya, i una altra gent que té una altra concepció del que és l'Estat i la concepció que és Espanya.
No te puc acceptar, perquè la concepció de com ha de ser Espanya o com ha de ser la Catalunya i tal, cadascú pot tindre la seva. Però estem en un marc jurídic, en un estat de dret, que això és el que s'ha donat durant 40 anys, precisament un desenvolupament com a societat i tal, etcètera, que uns volen trencar-ho i altres volen conservar. No estem parlant de concepcions
de país. Però també és veritat,
país.
Senyor Cadenes, que hi ha una part de la societat catalana important, mobilitzada els últims anys, que demana uns canvis i
sí,
que potser
però...
cal el diàleg polític.
Si jo estic d'acord amb això, que és veritat que hi ha gent...
Tu acceptaries fer un referèndum en el qual es preguntés per la independència de Catalunya?
No puc acceptar un referèndum que no té una cabuda dintre de lo que... Les normes es poden canviar.
No, però
I amb això...
acceptaries un referèndum que contemplés
no
que Catalunya...
Jo no vull plantejar-me un referèndum en cap sentit, perquè els referèndums està demostrat que no són unes eines per solucionar problemes.
No,
està demostrat.
Però són democràtics.
No, són democràtics si estan dintre de les normes democràtiques. Si no són democràtics. Perquè és que això és molt important, també. És a dir,
el del Brexit al Regne Unit o el d'Escòcia van ser democràtics.
Van ser democràtics perquè estaven dintre de su marc
jurídic. Però tu no m'has respost.
Acceptes
o no acceptes un referèndum
per la independència
d'aquesta
pregunta? Jo li contesto quantes vegades m'ho fa la pregunta. Jo no vull plantejar-me. Vostè no me pot obligar a plantejar-me qüestions que...
Intuïm que vol dir vostè que amb la reforma constitucional sí, senyor Cadenes.
Jo crec que si el marc jurídic permet un referèndum en qualsevol sentit, escolta, tindré que respectar-ho perquè jo sóc un defensor de l'Estat de Dret.
Com el permet per la reforma
però
de l'Estatut, per exemple.
Evidentment, jo crec que si les normes es canvien com estan establertes en les mateixes normes, evidentment hem d'acceptar que això és la democràcia,
això,
no és una altra qüestió, la democràcia.
Això,
la democràcia
teus,
és molt important, precisament això.
L'any 2006 van començar a recollir, encapçalats pel Rajoy, signatures contra l'Estatut de Catalunya que havíem aprovat en referèndum.
Vostè diu això i jo, mira, ho accepto perquè és una qüestió que s'ha traslladat així. Hi ha gent, escolti, les normes, hi ha procediments, agradi o no agradi, jo crec que fa una errada, és evident, jo també reconec que és una errada, doncs així, però parlar contra l'Estatut, home, no, estàvem parlant de reformar l'Estatut en allò que ells pensaven que no era constitucional. I això és molt respectable. Per cert, no va ser solament el Partit Popular el que va recórrer el d'Estatut, perquè sembla que va ser el responsable de que l'Estatut passés per el Tribunal Constitucional quan estava també el defensor del poble, que precisament no era del Partit Popular, si en recordem llavors, Vull dir, hi havia altres grups que també havien fet recursos al Constitucional. Vull dir, però insisteixo...
Senyor, ens queda un minut.
Insisteixo, lo de l'Estatut, perdoni...
I recollir les firmes era el Partit Popular.
Jo le reconec que...
Ha dit que era un error.
El procediment. Des dels orígens... perquè hem de recordar també el pacte del Tinell, on a un partit se li va treure fora de la possibilitat de parlar precisament per a la reforma estatutària. L'hem de recordar, el pacte del
Tinell. Els hauré de demanar, senyors, que tot tornin al
president. Ser una gestió, tot això va ser una gestió, que jo estaria d'acord amb vostè, que va ser nefasta en general. Per tothom, també.
Bé, recordem, amics oients, que s'està fent la sessió al Parlament en aquests moments.
En mitja hora no tenim prou.
No, és clar. Està intervenint Inés Arrimadas, de Ciutadans. Abans ho havien fet representants de la CUP i de Junts pel Sí. Els grups parlamentaris van intervenint i veurem el desenvolupament del debat i, sobretot, què passarà demà. Ens ho pregunten oients, ens ho pregunta l'equip del programa. Vostès no es mullen, sobre el que passarà demà.
És que la pregunta,
al Senat i al Parlament.
Jo també la faig. Què passarà demà?
Què passarà demà? Aquesta pregunta
sembla,
ens la fem.
Sembla que els indicis serà la proclamació de la independència, però...
al Parlament.
Però, d'aquí demà...
Ja, per això estic dient que aquesta pregunta també me la faig...